Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia a tothom. Aquí comença l'estona de cada diumenge de mes dedicada a Ciència a l'abast de tothom. Entre novetats, descobriments, avenços, catàstrofes naturals i no tan naturals, intoxicacions, plagues, etc., etc., de temes sobre el món del coneixement, per descomptat que no ens en falten. Avui nosaltres ens centrarem en un tema que és la base de molts problemes, també de molts avenços, sobretot a nivell de països de la Terra, lluites entre el nord i el sud. Ens referim a la manca o a l'excés d'extracció, a les baralles entre països, pels recursos, la guerra dels recursos, els minerals emergents, aquests que no podem prescindir per la vida moderna, però que provoquen desajustos a nivell de tot el planeta. Moltes guerres a països del Tercer Món no són pel poder. M'atreviria a dir que la majoria tenen origen econòmic. Una vegada és per la manca d'aigua, pels pous de petroli, pels pous de gas, moltes per apoderar-se o explotar les mines de recursos minerals, que després de tractar-los i refinar-los obtenim els béns d'aquí, bé sigui cotxes o els materials de la casa o electrodomèstics, o sobretot avui dia els equips multimèdia, equips de música, televisió, vídeo, ordinadors, mòbils. Aquí es lliuren moltes guerres, com avui ens referirem, i no és per menys. El cru de petroli ha arribat, aquests últims mesos, a més de 100 euros el barril. Un barril són 159 litres, això és el cru, i si anem a la benzinera, doncs ja veiem que s'ha costat 1,30, 1,40 euros el litre. L'onça d'or són 28 grams, ha arribat a 1.050 euros i una onça de plata a 35 euros. Doncs amb aquest panorama fiquem-nos en el món dels recursos minerals per esbrinar què es cou a nivell mundial amb alguns materials que ja ho són, però que encara ho seran més en el futur, estratègics, bàsics per fabricar sobretot en el món de l'electrònica, les telecomunicacions, els xips, els ordinadors, els mòbils, les pantalles de televisió, les tauletes iPad, etc., etc. Ho hem titulat la guerra pels recursos. Comencem doncs dient que cada any s'extreuen de la Terra uns 1.000 milions de tones de metalls. 1.000 milions. Això representa uns 150 quilos per cada un de nosaltres. Per tant, això que a vegades hem parlat de la petjada ecològica, uns 150 quilos de minerals, de metalls, per cada un de nosaltres es treuen d'una mina o altra, s'ha obert de profunditat en el planeta. Utilitzem aproximadament uns 70 metalls diferents, molt importants des de sempre, l'alumini, el coure, el ferro, el níquel, el crom, el zinc, el plom, el cadmi. Els materials sols per fer l'acer, el ferro inoxidable amb crom o níquel, sempre ha representat un tant per cent molt elevat, el 90 o 95%. Per això no fa gaires anys que la riquesa d'un país es mesurava per l'acer que produïa, avui dir-nos així. Les reserves de minerals estan distribuïdes de manera molt irregular a l'escorça de la Terra i algunes es concentren en poques regions, no hi ha una equitativitat. Una tercera part, per exemple, del coure s'està extraient ara de Xile. I una tercera part del plom s'està extraient ara de la Xina. Altres llocs, els minerals i els metalls s'extreuen exclusivament per exportar-los, no per ells, no en gaudeixen la gent d'allà, ni de la seva riquesa que representa, sinó que, diguem, s'exporten a altres països, sobretot això passa a l'Àfrica, a Guinea, al Congo, a Botswana. Extreuen menes molt riques en metalls de coure, en metalls nobles, or i plata, amb altres d'aquests que en diem ara emergents, però els exporten a Alemanya, a Corea del Nord, a països del petroli, a Aràbia, que tenen els diners per poder-los adquirir. Els recursos s'estan exhaurint. Estem parlant de que cada vegada és més difícil trobar-los, igual que el petroli, a més profunditat, en el fons del mar, per tant, això ho creix. Però tampoc en sabem prou, donem una pinzellada. L'escorça de la Terra, que té el nostre planeta, allà on vivim, 6.000 quilòmetres de radi, hem perforat mines a 4 quilòmetres, per tant, només hem rascat la superfície de la Terra. Si haguéssim de perforacions més endins, a 8 o 10 quilòmetres de profunditat, segurament que trobaríem la majoria dels materials que podem desitjar. Però, sempre hi ha un però, és molt difícil perforar molta profunditat perquè hi ha una temperatura molt elevada. Cada 100 metres que ens endinsem a la Terra, la temperatura augmenta 3 graus. I llavors això perjudica greument poder treballar a profunditat i també alguna maquinària no la tenim per passar actualment d'aquests 4 o 5 quilòmetres que estem produint les mines més profundes a Sud-àfrica i a Rússia. Si anéssim al mar passaria 3 quarts del mateix. El contingut del mar hi ha 3.000 milions de quilòmetres cúbics d'aigua salada. 3.000 milions de quilòmetres cúbics. I doncs, cada litre d'aigua del mar conté doncs, molts materials, calç, magnesi, sofre, potassi, zinc, estronci, que tenen un valor estratègic també, alguns d'ells, com el gal·li, o el tori, o el ventà, o el triti. També de l'aigua del mar podríem obtindre l'hidrogen i el deuteri per la fusió nuclear. Aquesta investigació que s'està fent, doncs no per fissió nuclear com les centrals d'ara, sinó les de fusió nuclear. Molt material, molta matèria primera seria el mar, igualment doncs, pel motor d'hidrogen de l'automòbil. També tornem a mirar el mar a partir de l'aigua per a l'electròlisi obtenir hidrogen. No diguem l'energia que ens arriba del Sol. Cada 8 minuts ens arriba la radiació des del Sol cap a nosaltres i només aquí a la Terra un 45% es fixa a la biosfera d'aquest Sol. Aquesta energia fixada a la Terra, no obstant, equival a 10 vegades el que consumim en el planeta. Això només aprofitant l'energia del Sol. Tots sabem que de cap manera la podem aprofitar tota, però realment l'energia que ens arriba del Sol és immensa. Quan hem de parlar de recursos, o de la guerra dels recursos, o dels recursos emergents, com li vulgueu dir, si tinguéssim davant un mapa de tot el món, veuríem que els minerals, els metalls, bàsicament, aquests que tenen un preu molt car, l'onça o el quilo, estan distribuïts en el planeta de manera molt irregular. Allà on hi ha més és Amèrica del Nord i el Canadà. Amèrica del Nord i el Canadà tenen reserves de molts minerals, plom, alumini, or, zinc, níquel, plata. També en tenen a Rússia i també en tenen a Austràlia. Jo diria que aquests quatre són les zones del món on les reserves de minerals són més extenses i més denses. Amèrica del Nord, Estats Units, bàsicament, Canadà, Rússia i Austràlia. També, en segon terme, podríem posar-hi la Xina, podríem posar-hi Amèrica del Sud i després ja vindria països de l'Àfrica. La República Sud-africana en té molts i alguns de molt estratègics estan al Congo, a Gabon o a la Guinea. Hi ha, per descomptat, darrere de tots aquests minerals que els exploten, empreses molt potents. Per saber una miqueta d'on són aquestes grans empreses, doncs la primera empresa mundial de la mineria és Rio Tinto. Però Rio Tinto Andalusia, que tota la vida hi ha estat treballant i que a més a més hi ha el maquíssim poble de Rio Tinto, allà on hi ha la Corta Atalaya, que ha extret pirites i ha extret ferro durant moltíssims anys, doncs el que dona nom a això, aquest Rio Tinto ha estat pel món, però és una empresa actualment anglesa i aquesta és la més gran del món en extreure minerals, Rio Tinto. Li segueix una d'australiana que es diu Billiton, i després ja ve Brasil amb Rio Doce i d'altres que són també angleses, ja estan en el seu quart lloc, i després n'hi ha de Xile, Codelco, de Rússia, d'Estats Units i de Mèxic. La mineria de metalls està en franca expansió. En els últims 10 anys, les 10 primeres empreses han incrementat moltíssim la producció de minerals. Per tant, estem fent també una excessiva, diguem, extracció de minerals del planeta. L'or ha pujat del 37 al 47% en 10 anys, el coure del 51-58% en extracció, el ferro del 44 al 52%, el zinc podríem dir igual. Doncs ja diem, aquestes moltíssimes multinacionals, grans empreses com Rio Tinto, com Billiton, com Rio Doce, com Codelco, doncs estan en aquests països importants, són les que ho extreuen. El temor a la inflació i a l'encariment del petroli que estem visquent aquest últim temps i en totes les guerres que comporta arreu del món, doncs molts s'han tornat a refugiar per l'or i per la plata. Aquest abril passat, una onça d'or, 28 grams, ja ho hem dit, va arribar a 1.050 euros, tot un rècord, i la plata a 35 euros. Un dels llocs on s'extreu també és a països d'Amèrica del Sud, i a Mèxic és un dels que doncs importa moltíssim. Els materials d'avui dia, els de cara al futur, els que més necessitem, per descomptat que continua sent l'acer i els aliatges d'alta resistència, sobretot els que pesen poc, cada vegada més els cotxes i els avions hi ha molt contingut d'alumini i magnesi, tenim també ceràmiques especials que tenen un gran component doncs, d'utilització i que són aplicades a microelectrònica, al cotxe i a pròtesis, són carbur de silici, nitro de silici, etc. Uns materials que diuen composites, que els fan doncs, compostos a base de fibra de carbó i de plàstic, sobretot per raquetes de tennis i per utilitzacions d'aquestes. No diguem els materials de la microelectrònica, amb arseni, arsenur de gal·li, fosfur d'indi, la fibra òptica, amb silici. Materials en memòria, aquells que una vegada s'han deformat tornen a la forma que tenien el primitiva, tota una utilització que també donem després alguna pinzellada, i que s'utilitzen pel cotxe, per l'habitatge, per l'electricitat. I podríem acabar amb els superconductors, aquests materials que tenen una molt baixa resistència elèctrica i que s'utilitzaran per les grans línies de tensió per conduir l'electricitat d'un lloc cap a l'altre. Normalment són materials que els hem de mantenir a temperatura encara força baixa, amb uns quants graus, 100 graus sota zero, per exemple, però que s'ha avançat molt en els últims anys. Si parlem dels minerals al nostre país, Espanya, doncs tenim pocs recursos, però la mineria doncs, va tenir el seu esplendor fa molts anys, a l'època dels fenicis, 3.000 anys abans de Crist, o dels grecs, 1.000 anys abans de Crist, o dels romans. Actualment encara hi ha uns 800 minerals diferents que traiem de la mineria espanyola i aquí els classifiquem en minerals metàl·lics, pirites, galena, òxids, llavors minerals no metàl·lics com la sal o la silvinita o la carnalita, que els traiem per aquí a la comarca del Bages, a les mines de potassa, són importants en les roques industrials, les roques doncs, de calissa, de marbre, d'argila, la pissarra, per exemple, doncs també, molts materials de la construcció, com els àrids, el ciment, i tenim molt poc de materials energètics, que sigui carbó, que ja no s'explota ni una mina a Catalunya, petroli, gas natural, materials radioactius, tot això doncs, n'anem molt escassos, per dir-ho d'alguna manera. A Catalunya, també, igual que Espanya, depèn molt dels recursos que ha d'importar. Aquí tenim en el nostre país potassa i a la nostra comarca, en el Bages, àrids de la construcció, materials doncs, per la pedra de la construcció, això sí, i pedra calcària. Som la quarta comunitat de tot el país, de tot Espanya, en quant a recursos de tots tipus, la quarta. Carbó en teníem doncs, saldes fins fa poc, està parada la mina i tota la conca bergadana, i ara ens hem de fixar, si en cas, en la zona de la Franja, cap a Mequinensa. Marbre, en tenim mines, fins i tot una a l'interior del Montseny, i argiles i ceràmica i tot això doncs, cap a la zona de Girona i al seu entorn. Seguim amb Ciència a la base de tothom, el programa de cada segon diumenge de mes, avui parlant de la guerra dels recursos, els minerals emergents, aquests que els països es ratllen i a tots ens fan molta falta. Dins aquests nous materials emergents en parlarem de poc, no tenim temps per gaire. Un d'ells, potser una mica desconegut, però degut a la seva importància ens hi volem referir, és el liti. Què té aquest simple element de color blanquinós que químicament és el més lleuger de la naturalesa i que a l'escorça de la Terra n'hi ha molt poc, uns 65 mil·lígrams per quilo de promig. Doncs el liti és el material que està destinat o dedicat a fer anar les bateries, portar l'energia de la majoria dels cotxes i dels equips del futur. En principi direm que els països que tenen més liti com a element, com a mineral emergent de gran importància pel futur, són a Bolívia, que n'hi ha pràcticament el 50% de les reserves del món, el 47% exactament, a Xile, que té el 26% del planeta, a Xina un 10%, i llavors també té una mica el Brasil, els Estats Units i el Canadà. Però, com veiem, està molt concentrat en dos o tres països, Bolívia sobretot, Xile i Xina. A Bolívia és conegut, potser alguns de vosaltres haureu sentit a parlar, el Salar de Uyuni, un salar que està ubicat a 3.650 metres d'altura. De fet, a Bolívia tot està a molta altura, de qualsevol ciutat, ja quan descendeixes de l'avió et trobes en una altura considerable. Doncs aquest salar està a 3.650 metres d'altura. es diu Salar de Uyuni, té 12.000 quilòmetres quadrats, és molt immens, molt gran, pensem que Catalunya en té 32.000 quilòmetres quadrats, per tant, és una tercera part de Catalunya, és el major desert del món i està a la serralada dels Andes. És una de les meravelles naturals del món i també hi ha salars, doncs, on hi ha liti, que és el que anem a parlar avui, l'important desert d'Atacama, Xile, o el salar que en diuen de l'Hombre Muerto a l'Argentina. De fet, la creixent importància del liti per la indústria, sobretot electrònica, fa d'aquest metall lleuger, el liti, un dels elements més apreciats. També se n'obté d'aquest liti, a més de que ara veurem el tema de les bateries, doncs fins i tot per l'energia nuclear. Parlant d'aquest salar de Uyuni, abans de parlar de la part tècnica del liti, doncs és una immensa esplanada on a l'època de les pluges aquest salar no t'hi pots t'ensorres, vull dir, no hi pots transitar-hi, però en època seca hi passen fins i tot els totterrenys, no? Sembla que en aquest salar, que té 12.000 quilòmetres quadrats, hi ha 10.000 milions de tones de sal. Per tant, allà hi ha una riquesa acumulada, encara no explotada, del liti, que és doncs, una importància capdalt i que si el país, Bolívia, que és molt pobre, ho sap fer-ho, pot suposar una riquesa molt gran pels seus habitants i per tot. Actualment se n'extreu molt poc, unes 25.000 tonelades cada any. Quan està cobert una mica d'humitat aquest salar i s'amaga el sol, es converteix en un dels miralls del món, que en diuen. És una meravella de la humanitat. I ja dic, en època doncs, en què ja és seca, les capes aquestes doncs, pots transitar-hi en tot terreny i tal. Diguem que d'aquesta sal, és una, com una sal blanca, el que passa que és de liti, no de color sòdic, sinó de color de liti, se'n fan uns blocs que fins i tot s'ha aprofitat per fer un hotel allà mateix al salar perquè la gent hi pugui doncs, pernoctar, dormir. I fent doncs, això, de blocs de sal, d'aquesta sal de liti. Aquesta sal té moltes capes, un espessor més o menys d'uns 10 metres, i a partir d'allà doncs, té capes de terra i capes de sal barrejades. Per tant, aquests 10 metres són una crosta que és la que es pot explotar. Es fa d'una manera molt artesanal, diguem, rasca aquestes capes de l'exterior amb més o menys maquinària i pales encara, se'n fan pilots, es deixa evaporar l'aigua que té, es carrega camions i es porta cap a la indústria. La indústria tampoc és, diguem-ne, molt complicada. Una vegada evaporada l'aigua d'aquests pilots, diguem, de clorur de liti, de sal, es purifica una miqueta a l'empresa i es tracta per electròlisi, o sigui, uns electrodes on el liti doncs, se'n va cap al càtode, podríem dir, cap a un dels electrodes aquests, i s'obté el liti d'una puresa molt important, de més del 99% de puresa, i tot això es fa a una temperatura d'uns 400-500 graus. Per tant, es necessita energia, però el mineral pur que obtenim, que és el liti, és d'una importància, doncs, això que diem estratègic. I per què tanta importància? Per què és aquest liti doncs, tan utilitzat o s'ha utilitzat en el futur? Doncs per la capacitat que té d'emmagatzemar energia elèctrica. Capacitat d'emmagatzemar energia elèctrica. Per tant, fa de bateria, o sigui, si tenim bateries de liti, que ja n'hi ha, o piles de liti, aquestes piles carreguen, acumulen molta més energia que les altres. Cuideu, una comparació. Quants grams necessitem per produir un ampere d'intensitat de corrent elèctrica? Doncs si utilitzem una bateria de plom, que són les que es fan servir pel cotxe, necessitem 3,8 grams de plom per produir un ampere d'intensitat de corrent. Si la bateria és de níquel-cadmi, que també existeixen, en necessitem 2,13 grams, hi ha molt menys. Però si són de liti, 0,26 grams. Per tant, fixeu-vos, entre les bateries de plom, que per fer-ne un ampere d'intensitat de corrent, necessitem 3,80 grams, de liti, 0,26. Per tant, això és 15 vegades més. O sigui, les bateries de liti podrien acumular unes 15 vegades més 15 i pico vegades més d'energia que no pas les bateries que utilitzem fins ara de plom. I que les de canvi, doncs, el doble, diguem, podríem dir-ne de bones. I d'aquí ja es veu l'aplicació d'aquest liti, i doncs ja diem, aquests països, pocs països que entre Bolívia, Xile i la Xina s'ho discuteixen, han d'arribar a cobrir en el futur bateries molt més petites, que pesin molt menys, per tant, pels automòbils i les bicicletes i les motos i els electrodomèstics poden ser molt adequades, i que ja es fan servir, són unes piles rodones, doncs, que ja veiem amb auriculars o amb equips de música o fins i tot amb mòbils, fins a piles tipus cilíndriques o de petaca, i que ja n'hi ha, però que pràcticament estan naixent. Diguem que la pila de liti es considera per la indústria de l'automòbil com la gran esperança per afinar els cotxes elèctrics, els híbrids i els elèctrics. Els híbrids que n'hi ha amb motor de gasolina i motor elèctric, doncs aquest motor elèctric, el problema que tenen ara sempre és el mateix. Unes bateries que pesen molt, si les empleem de plom, doncs moltíssim, si les empleem de níquel cadmi també, i l'esperança és això, les de liti, que n'hi ha d'haver menys bateries, pesaria molt menys i sobretot una altra cosa, tindrien una autonomia molt més gran. Actualment, ja diem, el problema del cotxe elèctric és resoldre aquest tema de les bateries. Actualment un cotxe poden passar ben bé les bateries d'uns 250 quilos, s'han de carregar la maleta del cotxe a darrere, tenen autonomia molt limitada, poc més de 160-200 quilòmetres com a molt, s'han de recarregar i la càrrega de les bateries del cotxe elèctric dura unes 8 hores, per tant aquests són els problemes del cotxe elèctric actual, i a més a més tenen un preu molt elevat. El cotxe elèctric, n'hi ha pocs encara, però els que estan en fase de posada en marxa o d'inici, se'n van a 30.000, 40.000 euros, i les bateries gairebé suposen la tercera part, o cap i la meitat d'aquest import. Per tant, és molt car de moment, i d'aquí que s'intentin fer avenços espectaculars amb les bateries de liti, i per tant siguin molt cobejats, amb molta esperança en què Bolívia, Xile i la Xina, i també el Brasil i els Estats Units, puguin subministrar aquesta energia del futur. Realment el cotxe elèctric no despegarà, no hi ha un rodatge per les carreteres així una mica, diguem, en quantitat, fins al 2015 es preveu. I ja sigui massiu, o sigui substituint el cotxe de gasolina o de gasoil, es pensa cap a l'any 2025. I la problemàtica principal no és res més que les bateries. Per tant, millorar, poder utilitzar i fer que les bateries durin més temps, tinguin més autonomia i sobretot pesin molt poc. Però a més les bateries, diguem, per l'automòbil o avui dia doncs, per les motocicletes, hi ha motos elèctriques doncs, que van amb piles de liti, per descomptat que seran molt importants pels mòbils, que doncs, hi ha milions a tot el món, tot tipus d'aparells elèctrics, equips també de música o de televisió o de ràdio, però també els equips mèdics, quirúrgics, les bateries, les piles, és un problema, i aquestes de liti així donen les seves esperances, auriculars, diguem, per sords, etc. Una altra aplicació que té el liti, no solament com a bateria, que, insistim, donen molta càrrega elèctrica 15 vegades millor que les bateries de plom, doncs també el liti es pensa que pot servir com a futura fusió nuclear. Ara estem a les centrals d'energia nuclear de fissió, doncs la de fusió utilitzen triti, però el triti, aquest element, n'hi ha relativament poca quantitat i es pot generar a partir del liti. Per tant, el liti també podria ser un element indispensable per arribar a generar triti, que és el que provoca la fusió nuclear de les futures centrals nuclears. Futures també per d'aquí uns anys. I una darrera aplicació ja que li posem al liti i que ja fa temps que es fa servir és com a tractament mèdic, com a producte farmacèutic, les sals de carbonat de liti sobretot, que s'utilitzen per malalties de depressió i per bipolaritat. Gent que puguin tenir doncs, depressions i bipolaritat potser hauran pres o coneixeran bé el carbonat de liti com unes pastilles que s'utilitzen. Tornem amb la darrera ja part de ciència a l'abast de tothom, parlant d'algun altre mineral emergent, que és el que fem avui dia. These words are my own. Threw some chords together. The combination D-E-F is who I am.